Passen 6 minuts de les 9 i engeguem el Penedès en xarxa. Som dimarts 25 de maig de 2021. Engeguem aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès que fem diàriament de dilluns a divendres de 9 a 12 des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Com cada dimarts, arrenquem d'aquí uns minuts, així que acabem el sumari amb la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez. I a continuació sortim a passejar. Avui descobrirem l'espai efímer que s'ha construït al pati de Can Guineu a Sant Sadurní. I passejarem amb el regidor Toni Romeu i la Júlia Llorenç, alumna de l'ISABA, que s'han encarregat de posar a punt aquest espai. Així arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació obrirem la roda política avui dedicada a la investidura del 132è president de la Generalitat, de Pere Aragonès. Comptarem amb Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Llasat, de Junts, i Miguel Delgado, alcalde de Castellet i La Gornal. Tindrem representats Esquerra, Junts i el PSC en aquesta roda política que encetarem a 9:45 i que reprenem després de les 10 fent tertúlia. A 10:45, segona cita amb l'actualitat del Penedès, arriba el segon flaix informatiu d'aquest dimarts. I tot seguit, a les 10:37, fem un cop d'ull a l'adolescència. Aquesta és la proposta que ens fa la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. Ha fet una tria, una selecció de llibres, pel·lícules i material que trobarem a la biblioteca dedicat a l'adolescència i seguirem presentant totes les activitats que hi haurà aquest proper mes de juny. A les 11 obrim la tercera hora amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs, regalarem un llibre, hi haurà etimologia i més coses que aniran sorgint. A 11:45... Tercer i darrer flaix informatiu, notícies exclusives del Penedès. I acabarem amb les pantalles. Avui no ens acompanya Carles Gala i me n'encarregaré jo mateixa. Parlarem d'Eurovisió, dels 15 anys de Polònia. I farem un cop d'ull també a les estrenes serièfiles d'aquesta setmana. Així arribarem a les 12, moment en el qual posem punt i final aquestes 3 hores de ràdio, aquest dimarts 25 de maig, al Penedès en xarxa. A banda dels flaixos, però, on us acostem l'actualitat en clau exclusivament Penedès, hi ha una altra cita amb l'actualitat a les hores en punt. Hem començat a les 9 amb un primer butlletí i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 per explicar tot allò que passa més enllà del Penedès. Així es presenta aquest dimarts. Som-hi, ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. El temps.
Avui ens hem llevat amb un dia rarot, tapat, seran així la resta de dies aquesta setmana o la cosa canvia? Ens ho explica el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'un temps que es presenta pels pròxims dies força primaveral i, per tant, això vol dir que serà força variable. De moment, avui dimarts, durant el matí, tindrem un cel molt tapat aquí a la zona del Penedès. Fins i tot no descartaríem alguna gotellada feble entre les primeres hores del matí i fins a mig matí aproximadament. Poca cosa si és que arriben a caure aquestes gotellades. De cara al migdia i durant la tarda s'obriran grans clarianes arreu del Penedès. Pel que fa al vent, avui dimarts bufarà vent fluix de component sud o sud-oest que farà baixar una miqueta les temperatures màximes, que com a molt arribarien aquests 18 o 19 graus les més altes. En canvi, les mínimes, al tenir aquest cel tapat durant la matinada a les primeres hores del matí, pujarien una miqueta, se situarien entre els 14 i 15 graus en general. Pel que fa al temps de demà dimecres, esperem un dia de nou força variable. Durant les primeres hores del matí tindrem més clarianes, però els núvols als mitjans anirien guanyant terreny durant el migdia, les primeres hores de la tarda. La tarda quedaria un cel força ennuvolat arreu del Penedès i fins i tot cap a última hora de la tarda, ja entrada el vespre o la nit, no descartem alguna gotellada feble, especialment cap als municipis interiors del Penedès. Pel que fa al vent, durant la jornada de dimecres bufarà aquest vent de nou de component sud o sud-est feble en conjunt arreu del Penedès. Les temperatures dimecres sense gaires canvis, mínimes entre els 12 i 14 graus i màximes entre els 18 o 19 graus les més altes. Per últim, pel que fa a la jornada de dijous, de nou esperem una jornada molt variable, amb un cel mig ennuvolat en conjunt, més clarianes durant el matí i cel de nou més tapat durant la tarda, tot i que no esperem precipitacions durant la jornada de dijous aquí al Penedès. Pel que fa a les temperatures, dijous pujarien una miqueta les temperatures màximes que es podrien enfilar fins als 21 o 22 graus les més altes. Pel que fa a les mínimes, dijous sense gaires canvis entre aquests 12 i 14 graus. Seguirà bufant dijous el vent de component marítim, de component sud o sud-est feble en conjunt arreu del Penedès. Per tant, dies variables, amb estones de sol, amb estones de cel més tapat durant les properes jornades aquí al Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
És dimarts i després de la predicció meteorològica, cada 15 dies sortim a conèixer el territori en la secció que més quilòmetres recorre del Penedès en xarxa. Es tracta del Passegem per, que avui ens du a conèixer l'espai efímer, que hi es va inaugurar el pati de Can Guineu, a Sant Sadurní. Fins allà s'hi ha desplaçat la companya Eli Jiménez.
Doncs avui ens hem traslladat fins a la Casa Pairal de Can Guineu, aquí al vell mig de Sant Sadurní, per descobrir aquesta casa i per descobrir també aquest nou espai efímer que va obrir les portes ahir i que representarà una mica d'aire per les associacions culturals i lúdiques del municipi. El que ens acompanya en aquesta passejada és el Toni Romeu, ell és regidor d'Educació i Patrimoni, d'entre altres. Toni, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, bé.
Dèiem que estem aquí a la Casa Pairal de Can Guineu, un edifici amb molta història.
Sí, bé, és l'edifici una mica on va començar la història de Sant Sadurní, almenys pel que fa el nucli antic. Una altra cosa, evidentment, Espiells i Monistrol tenen part més antiga, però la història una mica de Sant Sadurní, del poble que en coneixem, es desplega al voltant de la casa de Can Guineu, de l'església, però també de la casa de Can Guineu, que és la casa pairal, que era, entre altres coses, la propietària dels terrenys on es va anar creixent el poble de Sant Sadurní al llarg del segle XIX, i per tant el vincle directe amb la història de Sant Sadurní i Can Guineu és inevitable i és important i s'ha de conèixer i reivindicar i donar-li un cert valor.
Un edifici que, recordem a la gent que ens estigui escoltant, l'Ajuntament de Sant Sadurní va adquirir a finals del 2018, necessita, després en parlarem i passejarem per aquí i anirem veient les estances, necessita, òbviament, una gran reforma, una gran remodelació, un debat, no?, també, sobre què hi posarem, que és com una mica el gran tema. De moment, el que ha obert les portes ja és aquest espai efímer que arriba, com deia abans, per donar una miqueta d'aire a les associacions culturals, socials, lúdiques, una mica per encabir-hi activitats i, sobretot, per començar a que la gent comenci a descobrir aquest edifici que està, com dèiem, al mig de Sant Sadurní.
Sí, és el que deies tu. Aquest edifici és propietat de l'Ajuntament des de fa 2 anys, però, clar, està en les condicions que està. Té moltes possibilitats, com s'acostuma a dir, però posar-lo, adequar-lo per fer-li ús el que sigui, el que es decideixi, ha de ser llarg, costós, i entre altres coses el primer que s'haurà de fer és decidir què hi fem i amb un màxim acord possible, tant de grups polítics com de ciutadania. Aleshores, mentre no podem fer tirar endavant això, perquè a més al municipi tenim altres prioritats urgents de coses que s'han de fer, ens ha sorgit aquesta possibilitat a través de l'escola Elisava, que mitjançant el Consell de Cooperació va arribar aquesta proposta de fer un projecte d'arquitectura efímera, que en diuen, que és un màster que fa l'escola Elisava, d'una construcció en un espai determinat del municipi que permet dur a terme una certa d'activitat, i en aquest cas també ens va molt bé per això, obrir una part de l'espai de Can Guineu. No, evidentment no podem jugar en tot l'espai per les condicions de seguretat de l'edifici, etc. La part més factible era el pati que en deien abans de les palmeres, aquestes palmeres que van morir fa uns anys, i justament amb l'arranjament, és a dir, això de l'arquitectura efímera té dues o tres fases. La primera ha sigut arranjar una mica l'espai i assentar-ho, aquell pati que estava ple d'herbes, etc., perquè poguessin fer la instal·lació que han ideat aquests estudiants de l'ISABA, i justament una de les coses que hem hagut de fer és arrencar les soques que quedaven de les palmeres, que ja han passat definitivament a la història aquesta setmana, i això ens ha permès guanyar l'espai que és limitat, evidentment, del pati, però que és un espai de la gent de Sant Sadurní que d'alguna manera li hem de donar ús, i a través de les activitats que desplegarem amb aquesta construcció al llarg de tot l'estiu i fins a la tardor, comptem al voltant de la Setmana del Cava, propostes que farem nosaltres des de l'Ajuntament, des de les diferents regidories, i obrir l'opció a entitats que hi puguin fer les seves activitats, evidentment, seguint els protocols Covid, els aforaments que marqui en cada moment el CICAT o la Generalitat, etc., però intentar obrir les portes en el sentit més literal del terme i començar a parlar de veure Can Guineu, de què en farem.
Ara ho deies, durant els propers 5 mesos estarà establert aquest espai efímer al pati de Can Guineu, i per la gent que s'acosti a gaudir d'alguna d'aquestes activitats, que d'aquí a poc ja començarem a detallar, doncs trobaran, entre d'altres, un escenari a doble alçada i darrere unes lones que han ideat els alumnes de l'ISABA, que una mica el que representen, segons m'han explicat, és el claustre de la Casa Pairal.
Sí, està molt bé perquè et ve gent de fora, a més amb l'escola d'Isaba que fan disseny i arquitectura o enginyeria, i et donen una altra mirada d'un edifici que pots arribar a conèixer més o menys, però que et fa una mirada externa i t'obren els ulls amb coses. Una de les coses que volem fer, encara no tenim data perquè clar, no ens hem d'enganyar, en alguns moments hem anat amb una certa pressa i a poc a poc anirem endreçant les activitats, i una activitat que hem de fer és que la mateixa escola d'Elisava ens expliqui com han ideat aquest projecte, perquè estem parlant d'això, un projecte que han fet una sèrie d'alumnes internacionals, perquè això, aquests dies aquí a Can Guineu es parla bàsicament en anglès, i és una cosa molt interessant que van presentar primer 3 projectes diferents, conjugava, i això ho explicaré en detalls ells, un sobre jugant amb el terra, un jugant amb les parets i un jugant amb el sostre. I al final d'aquests 3 es van unificar amb un únic projecte que combina una mica elements dels 3. Per això s'ha arranjat el terra, es fa un ajardinament, per si hi ha un escenari que ens permetrà una sèrie d'activitats. I aleshores hi ha unes lones que també ho han pensat ells, com que no podem ensenyar tot l'edifici perquè no és possible, han ideat unes lones que en un moment determinat ens pot servir fins i tot de pantalla per projectar documentals, imatges, el que sigui, que fetes a partir de fotografies de baixa, que no es nota massa perquè ens permeti la projecció, però que recorda una part de l'edifici interior, que és el pati on estem ara parlant en aquest moment, del pati interior, que fa uns anys molta gent recordarà que feien concerts per fires, etc., i que ara no serà accessible, però que com a mínim els recordarem en aquestes pantalles que tanquen la part de l'escenari on es faran els actes de Can Guinem.
Com bé deies, ara estem en aquest pati interior, un pati en el que ara mateix està tancat, perquè òbviament necessita, l'edifici en si necessita una remodelació important, i veiem aquí, la gent que ens estigui sentint no ho veu, nosaltres sí que ho veiem, intentem explicar-los-hi, un munt de sales, perquè això abans era, òbviament, ho dèiem, no?, una casa pairal, la casa on vivia gent.
Sí, sí, clar, aquí vivia una família important, és a dir, per exemple, el Marc Mir va tenir 12 fills, no? Doncs, alguns van morir de joves, però vull dir, clar, era una família nombrosa, estic parlant de l'últim gran propietari, eh? Això, estem parlant d'una casa amb això, els Guineu van viure aquí durant 4 segles, em sembla, si no dic malament. I això és una casa gran, hi ha diversos espais, a més, una casa gran que es va anar fent en etapes, hi ha una construcció inicial, un parell de reconstruccions, una ampliació, per tant, recull espais diferents. Hi ha la part de dalt, que és més senyorial, la part aquesta de baix, on estem ara, és la part que hi ha més d'això, dels Mossos, dels pagesos i de la pagesia, perquè estem parlant d'una casa d'un poble i una casa dedicada, orientada a l'agricultura, a la viticultura, etc. I això és una mica el que es va conservant, i el que això, hem d'intentar veure com, el que hem de mantenir al llarg del temps i el que podem aprofitar per a altres usos.
Mm-hmm. Trastejant, ara ho deies, no? És una casa molt gran, dos pisos, una part superior més senyorial, i aquí baix, per exemple, d'entre altres, fèiem una miqueta la passejada, aquí tenim una zona amb botes.
Sí, una zona amb botes que, curiosament, pel que va, era l'antiga cuina de la casa, perquè aquesta casa, els que la tinguin present, al pati aquest de les Palmeres hi ha una brana de ferro, una gran escalinata, doncs justament abans, fins a finals del segle XIX, la casa s'acabava allà, i darrere aquesta escalinata, aquest pati de les Palmeres, eren les dependències dels pagesos i el magatzem on deixaven els carros, i darrere, a partir de l'era, ja no hi havia Sant Sadurní, per entendre'ns. És a dir, l'entrada principal era pel carrer Hospital, va ser després que s'obrís el carrer Diputació i que vingués el ferrocarril, que una mica es va capgirar l'orientació de la casa com la coneixem, i Marc Mir va ser qui va construir aquesta escalinata per afegir-ho a allò, per donar obertura a la nova entrada al poble de Sant Sadurní, que llavors per això hi ha edificis, l'edifici té una certa complexitat, tot i que sembla que s'estructura al voltant d'aquest pati central, però bé, té la seva gràcia el com va evolucionar al llarg del temps.
Déu-n'hi-do la importància de Can Guineu. I Toni, si et sembla, aprofitant que res, mentre parlàvem han arribat els alumnes de l'Isaba, anem a buscar-ne algun i acabem de parlar d'aquest espai efímer. Doncs la que ens acompanya ara és una de les alumnes de l'Isaba, és la Júlia Llorenç. Júlia, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, com estàs?
Abans dèiem amb el Toni que volíem, no?, saber una miqueta més d'aquest espai efímer, de què és el que trobem, de com us heu inspirat, què és el que tindrem aquí sense dormir durant els propers 5 mesos. Explica'ns una miqueta.
Molt bé. Doncs, bueno, primerament, l'objectiu d'aquesta instal·lació, el que hem intentat és que sigui primerament funcional, que es pugui adaptar a diferents tipus de vents que es duran a terme durant aquesta temporada d'estiu aquí a Sant Sadurní, que sigui polivalent, que sigui una estructura que sigui fàcil d'adaptar-se tant de dia com de nit, i sobretot que s'adecui gràcies a aquestes peces llargues de tela que tenim a les diferents hores de sol que hi ha, ja que és un pati on farà calor a l'estiu perquè dona el ple sol tot el dia, però aquestes banderes que hem posat donaran força sombra a la tarda, sobretot, i a més, com he dit, també tenen la seva funcionalitat, ja que es poden moure i això fa que l'escenari de dalt doncs, puguem col·locar diferents tipus, ja sigui doncs, elements expositius, es poden haver-hi espectacles, per qualsevol tipus de vent. Això seria en el primer nivell de l'estructura, i després, a un nivell inferior, tenim una altra plataforma del mateix material, que és un tràmex de reixa, on es podran fer també diferents tipus de vent, la gent es podrà doncs, col·locar i estar simplement de peu, o inclús seure, perquè té una bona alçada per seure i apujar els peus al terra. I el material que hem triat és aquesta reixa que dona transparència a l'espai i fa que, ja que el pati no és molt gran, respiri, al no ser un material completament sòlid, doncs això doncs, passi la llum a través i tingui doncs, més lleugeresa. No? Llavors, el paviment que hem triat, bueno, com era un pati que estava completament abandonat, el terra no estava en molt bones condicions i vam pensar que, com les persones doncs, estarien trepitjant aquí tot el dia, potser caurien algun tipus de líquid i tal, deixar la terra tal qual no era la millor idea, llavors vam decidir posar grava, que és molt còmoda, dona bastanta lluminositat a l'espai, a més, i també ens ha servit a nivell funcional per actuar com a pes i aguantar l'estructura de banderes que amb el vent poden fer com resistència i a nivell de seguretat també utilitzar grava ha sigut molt útil. També per una de les coses que més ens va cridar l'atenció va ser la vegetació que hi ha tan salvatge en aquest pati, que ens va encantar i que creiem que era algo que havíem d'explotar sí o sí, perquè és un pati que està tancat durant molts anys, però que com a zona verda també és interessant, no?, pels veïns de la zona, perquè està molt ben ubicat i quan passàvem per aquí i veiem doncs, aquesta valla tan maca que et convida a posar els ulls i mirar, vam dir, algo que hem de fer també és com reforçar aquest sentiment de pati i de jardí, no? Llavors, és per això que hem decidit posar diferents plantes en testos, plantes que no són gaire complicades de cuidar perquè mai se sap el que pot passar, però està cada una en un test i hem deixat oberta la possibilitat de que al final de la instal·lació es donin cada una a una família, a un veí, i així d'aquesta manera també porten com textura al pati, que ja que hem hagut de desbrossar i trobar moltes plantes, doncs almenys aportem algunes de noves i que aporten una textura diferent. Tornant a les banderes, podríem dir que les hem estampat amb una imatge de la façana per donar continuïtat a aquesta geometria com tan recta de parets que hi ha i les hem posat gairebé a la mateixa alçada total de l'edifici. Com pots veure, doncs, l'escenari imita una mica doncs, aquest balcó que tenim al costat i l'alçada de les banderes segueix també la línia de dalt. El concepte d'aquestes banderes, perdó que abans m'ho he deixat, és d'alguna manera com parlar de les capes del temps, no? De les coses, aquest edifici que porta tants anys tancat, que té tanta història i tantes anècdotes que han quedat com enrere, d'alguna manera parlar de capes en el temps, d'estrats en el temps, que era el concepte inicial, ens semblava molt interessant i doncs, tenir aquestes capes era un concepte a nivell funcional interessant, però estètic també dona un moviment i una lleugeresa a l'espai que dona molt bon resultat. Bueno, crec que l'Ajuntament ha tingut una molt bona idea en recuperar aquest espai perquè és impressionant, tant al pati com per dintre. És un lloc únic i que crec que té moltes possibilitats i sobretot que d'alguna manera vincularà els ciutadans amb aquest lloc que estava com tan oblidat i al centre del poble. Els pot vincular de nou tant amb la història com amb futures activitats que poden passar i que seran molt interessants.
Doncs aprofitem per convidar tothom a que durant els 5 mesos que està aquest espai efímer a Can Guineu, al pati de Can Guineu, vinguin, en gaudeixin, vegin el que heu fet i aprofitin per emmirallar-se en aquest espai, en aquesta casa pairal de Can Guineu, que val molt i molt la pena i que, com dèiem abans amb el Toni, està al bell mig de Sant Sadurní, pol d'entrada al municipi. Toni, Júlia, un plaer tenir-nos avui amb nosaltres aquí al Penedès en xarxa i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies. Un plaer.
Gràcies. Segur que sí, vaig bé.
Després de descobrir aquest espai efímer i el pati de Can Guineu, tornem cap a casa perquè són gairebé 9:45 i tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Després seguim amb la roda política, avui parlant d'investidura.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Jutgen a Tarragona dos homes que van abusar reiteradament d'una noia que s'havia escapat d'un centre de menors. L'Audiència de Tarragona jutjarà aquesta setmana dos casos d'abusos sexuals a menors de 16 anys, amb tres acusats en total que s'enfronten a 10 i 12 anys de presó per fets ocorreguts el 2015 i el 2017. El primer judici se celebrarà avui per uns fets que van tenir lloc el 2017 a la Papiola, a Albinyana. Segons el fiscal, l'acusat i la víctima, que tenia 13 anys, havien iniciat una relació sentimental malgrat l'oposició dels pares de la menor, que hi estaven en contra a causa de la diferència d'edat que els separava i els problemes alimentaris i les conductes autolesives que la noia havia patit. Per tot, l'home està acusat per un delicte d'abús sexual i el fiscal li demana una pena de 10 anys de presó. El segon judici s'iniciarà demà i està previst que s'allargui fins dijous. En aquest cas es jutgen dos individus acusats d'abús sexual a una menor de 16 anys. Els fets van tenir lloc el 2015, quan els acusats es van trobar amb la víctima, menor d'edat, que s'havia escapat del centre de menors on residia. La noia no tenia lloc on passar la nit i els dos acusats, amb companyia d'una tercera persona no identificada, van abusar sexualment d'ella. Les exèquies dels difunts tornen a les esglésies de Vilafranca a partir de l'1 de juny. Donada la millora de la situació sanitària i el relaxament d'algunes de les mesures preventives, les parròquies de Vilafranca comuniquen que a partir del dia 1 de juny es podran tornar a celebrar a les esglésies parroquials de Santa Maria i la Santíssima Trinitat les exèquies dels difunts de les famílies que així ho demanin. Fins ara, totes les cerimònies exequials es feien a l'oratori del tanatori. A partir d'ara, doncs, les famílies podran tornar a triar si desitgen celebrar-les al tanatori o a l'església, tal com es feia habitualment abans de la pandèmia. A més, el dilluns següent es manté, com sempre, la missa funeral a la Basílica de Santa Maria a les 8 del vespre. A les celebracions que tinguin lloc a les esglésies caldrà continuar mantenint les mesures preventives, l'ús de mascareta, el rentat de mans, les distàncies de seguretat i respectar els aforaments establerts i els seients marcats degudament. Noves estructures de jocs i una pantalla interactiva per l'escola al Castellot. Amb la voluntat d'atendre les necessitats que plantegen des del centre educatiu, l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha comprat diferents estructures de fusta per les zones de joc dels patis de l'escola al Castellot. Així s'ha instal·lat un túnel, un tipi, una cuineta i un circuit al terra al pati dels petits de l'escola i dos tipis al pati dels grans. A més, l'Ajuntament ha comprat una pantalla interactiva que l'escola també necessitava. La inversió d'ambdues accions està valorada en uns 12.000 euros. L'esplai Els Cargols i les treballadores de les residències del Cenacle i Font Santes rebran els Premis Castell de Subirats. L'Ajuntament de Subirats ha fet públic que l'esplai Els Cargols de Sant Pau d'Urdal i els treballadors i treballadores de les residències del Cenacle i Font Santa de Subirats són mereixedors de rebre els 7ens Premis Castell de Subirats. Aquests premis tenen la voluntat de reconèixer les persones, col·lectius, entitats i societats que es distingeixen pels seus triomfs, aportacions a la vida col·lectiva o que traspassen amb el seu bon treball les fronteres locals, així com aquells que divulguen el nom, la història i la vida del municipi. En el cas de l'esplai Els Cargols, es reconeix els 50 anys de l'entitat i la seva contribució a l'educació en el lleure dels infants i joves del municipi. Als treballadors i les treballadores de les residències municipals se'ls reconeix la tasca i dedicació que han tingut cap als residents durant aquest any de pandèmia. L'acte de lliurament dels premis es farà diumenge a 11:45 del migdia a la sala de mirador del Castell de Subirats.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Passen 7 minuts de 9:45 del matí i encetem la roda política.
Penedès en xarxa.
Divendres passat, Pere Aragonès va ser investit 132è president de la Generalitat de Catalunya. Ho va aconseguir amb els vots de Junts i la CUP després de llarguíssimes negociacions. I és que Esquerra ha hagut d'esperar 82 anys per tornar a tenir un president de la Generalitat, una fita que passarà a la història d'aquest partit. Avui volem parlar de la investidura, de les carteres que assumeixen els partits, de qui serà el nou delegat del govern a la Vegueria Penedès, d'aquest acord in extremis, de com veuen la nova legislatura després d'uns anys convulsos des del Penedès. Així que comencem a Ràdio Sant Sadurní, on tenim el primer convidat, Eli Jiménez. Bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs el que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, justament d'Esquerra Republicana. Josep Maria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Abans de parlar d'aquesta investidura de Pere Aragonès en la segona part de la tertúlia, parlarem més abastament. Abans et vull preguntar per l'actualitat de Sant Sadurní. Justament ahir, a la tarda, s'inaugurava aquest pati de Can Guineu, un espai, ho comentàvem fa una estona amb el Toni Romeu, un espai que arriba per ser una mica, per donar una miqueta d'aire, no?, a les entitats culturals, per fer espectacles, per escoltar-hi música, per fer una miqueta de tot, no?
Efectivament, és un espai, el que és la Casa Pairal de Cal Guineu, que, doncs, que hi donava molt tret de sortida amb aquesta inauguració del pati d'aquesta casa Pairal, ja que la resta de l'edifici doncs, no es podrà visitar degut també al seu grau de deteriorament que porta aquest edifici, però sí que s'ha condicionat el pati de Cal Guineu justament per fer una cosa, jo diria que està fins i tot simbòlica, és a dir, obrir aquest espai a la ciutadania. Molts dels sadurnencs i sadurnenques sabem on està la casa Pairal de Cal Guineu, la tenim perfectament ubicada, però només hi hem passat per davant i molts pocs han tingut la possibilitat d'entrar-hi dintre d'aquest equipament. El que fem ara és obrir aquestes portes, les portes del pati, doncs, perquè la gent es comenci a fer-se seva aquesta masia, una masia que jo crec que ha estat fins ara a esquenes a Sant Sadurní, per tant, obrir la porta i doncs, intentar que d'aquí a un temps, jo crec que presencial, sigui un equipament per Sant Sadurní i un equipament que tots els sadurninencs i sadurninenques ens sentim orgullosos d'ell.
Un petit tresor, aquest Can Guineu.
Podríem dir així.
Avui, Josep Maria, hi teníem aquesta inauguració i avui tenim ple municipal.
Exacte, anem d'una cosa a l'altra. Una cosa més festiva, una cosa tradicional i institucional i doncs, amb les ganes doncs, de prendre decisions amb el ple que, doncs, que siguin beneficioses per Sant Sadurní.
Es nota, estem de moment, Josep Maria, notant molt les mesures Covid, aquest cert relaxament de les mesures Covid, sobretot pel que fa a activitats. Aquí, per exemple, a Sant Sadurní, només aquesta setmana comença la quinzena solidària, arrenquem el cicle agost, tenim la CACO, venim farcidets.
Sí, sí, tot comencem a obrir, tot i que puc dir que Sant Sadurní, amb tot el temps de la pandèmia, hem anat fent coses sempre respectant el que s'hagi marcat des de les altres institucions, sobretot del Procicat, i doncs com que ara les mesures van fent més laxes, doncs es podran fer més coses. Per exemple, ahir el pati de Cal Guineu va ser una inauguració, jo diria, molt restrictiva, doncs perquè només hi podien cabre per les mesures de Covid aproximadament sobre unes 65 persones en el pati, i per tant, doncs, a mesura que es vagin obrint, anirem ampliant, però efectivament tot es pot fer amb unes limitacions que abans en aquest cas no hi eren, però això no ha de fer que no es puguin fer aquestes coses. Per tant, doncs, la gent de Sant Sadurní, amb totes les mesures de seguretat, podrà assistir als actes esportius, com has dit, i als actes culturals. Només faltaria.
Un dels que esperem amb candeletes i arriba la setmana vinent, i segurament ha passat una miqueta... ens l'hem trobat... perquè ens hem adonat tots que ja estem al mes de juny i que arriben, són aquestes festes de barris.
Efectivament, les festes de barris que l'any passat era pràcticament les primeres festes que se suspenien a causa de la pandèmia, tot i que, com deia abans, vam fer alguns dels actes tradicionals que hi ha en aquestes festes com era el repartiment dels confits, però adaptats a el que la mateixa pandèmia ens portava. Si l'any passat o fins ara el que era la canalla del poble anava a l'Ajuntament a recollir la bossa de confits i el tros de coca, l'any passat van fer al revés, va ser l'Ajuntament que anava a les cases a donar aquests confits. Enguany canviarem una miqueta també la manera de fer-les. Uh-huh. No hi haurà regla, la regla tradicional, que totes les escoles van a l'Ajuntament a buscar els confits i la coca, i aquest any el que farem, mentre d'anar casa per casa, perquè recordem que l'any passat estàvem confinats a les cases, per tant, sabíem segur que les famílies estarien a les cases, aquest any ja no estem confinats a les cases i el que farem serà el que és el divendres, el dia tradicional, que és el rengle. Anirem al matí a la tarda, anirem els membres del consistori a les diferents escoles a donar-lo in situ a l'escola aquests confits i aquesta coca. No faran rengle, sinó que doncs, hi haurà unes caixes per cada una de les classes i, per tant, amb totes les mesures que hi hagin, però sí, efectivament farem una altra visió de lo que és el rengle, esperant que el proper any doncs puguem tindre el rengle que tots de petits hem vist, que és anar a l'Ajuntament a buscar els confits.
Ara sí, Josep Maria, abans de començar la tertúlia, jo et vull preguntar per Pere Aragonès, investit nou president de la Generalitat, abans ho deia la Sílvia, 132è president de la Generalitat, després de 82 anys estava esperant Esquerra per tornar a governar la Generalitat de Catalunya. Què en penses?
Home, ja ho has dit abans, no?, que sóc alcalde de Sant Sadurní i, a més, milito un partit d'Esquerra Republicana, doncs per nosaltres és un orgull, no?, doncs que tornin, després de 82 anys, tindre un president al nostre partit. Jo li desitjo a Pere Aragonès molts encerts en aquesta nova legislatura, en aquest nou mandat. Tornem a ser pràcticament els mateixos partits, però crec que és molt beneficiós també que s'hi hagi incorporat un tercer partit com és la CUP, tot i que no es tindrà, doncs, de moment, consellers el que és en el govern, però sí que estarà molt amatent amb aquest pacte que s'ha fet a tres bandes. Jo crec que és positiu, perquè la diversitat en el món de la política doncs és beneficiós, tot i que a vegades es veu com un adversari, al final és beneficiós perquè t'obliga doncs a sentar-te en una taula i començar a parlar. Jo crec que ho tenen tot a cara, tothom tindrà que posar de la seva part, també, això també és cert, vist els escenaris que s'han produït en els darrers anys, i per tant, doncs, amb aquesta experiència, doncs, tothom tindrà que posar la millors possibilitats i, per tant, la millor cara amb aquestes taules que hi hauran. Per tant, doncs, felicitar amb ell i tot el govern, doncs, que em sembla que demà ja, tot i que hi ha tots els filtres de noms
ja
que hi ha hagut, jo per la coneixença exclusivament amb un conseller que vaig veure que sortia ahir vespre, el felicitava i efectivament em va tornar la resposta doncs, agraint la felicitació. Per tant, no us diré quin és, però ja puc confirmar que aquest segur qui serà, perquè doncs, em va agrair aquesta felicitació.
I sumem una veu més, oi, Eli?
Doncs sí, el que tenim a l'altra banda del fil telefònic és el Josep Maria Llaçat, ell és regidor de Primàries del Vendrell i va anar al setè a les llistes de Junts pel Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Josep Maria, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Per començar, explica'ns una miqueta com es viu la política des de l'oposició.
Bé, amb esperit de treball i de servei també, En un país democràtic, doncs, bueno, en qualsevol sistema democràtic hi ha un govern i una oposició, i l'oposició doncs, té les seves funcions de fer propostes constructives i de control, sobretot, de la gestió del govern. I amb això estem.
Uh-huh. El Vendrell, Josep Maria, et vas presentar com a Primàries i com va ser anar a setè per les llistes de Junts pel Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
Bueno, Primàries va ser un moviment que va fer l'ANC, va tirar endavant l'ANC, amb la cobertura d'alguns partits polítics, però que no era cap partit polític. Llavors, bueno, després de les eleccions al Parlament de Catalunya, millor dit abans, es va intentar convertir en un partit polític i doncs, bé, la gent del Vendrell no hi vam estar d'acord i com sigui que les assemblees locals són sobiranes, vam decidir no participar en tot aquest procés d'eleccions al Parlament de Catalunya com a partit polític, no? I bé, Primàries també ajuntava molta gent diferent que volia la independència, que és una cosa molt similar a la que ha fet Junts. i per tant d'una manera com a molt natural jo personalment vaig ingressar a Junts perquè hi havia aquest mateix esperit.
I de cara a les properes eleccions municipals, no sé si et planteges tornar-te a presentar i en el cas que sí que ho facis, si seguiries com a primàries o et plantejaries anar per Junts?
No, com a primàries és un procés que s'ha acabat perquè, repeteixo, ho vam voler convertir en un partit polític, presentar-se al Parlament de Catalunya i no hi vam estar d'acord, no? Per tant, jo crec que la major part de la gent que va anar a primàries estarem a Junts per Catalunya.
Josep Maria Eli, permeteu-me que completem la tertúlia anant fins als estudis de Canal 20, Olèrdola. Armand Beneito, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui ens acompanya Miguel Delgado, que és alcalde de Castellet i la Gornal. Bon dia, Miguel.
Bon dia.
Bé, Miguel Delgado és un dels històrics alcaldes del PCC al Penedès. Està al capdavant de l'alcaldia des de l'any 1999 i des de llavors, amb aquests 22 anys, pràcticament doncs, ha vist diferents presidents de la Generalitat. En aquesta ocasió hagués volgut que fos Salvador Illa i no Pere Aragonès, no?, que hagués pres possessió ahir.
Home, lo natural és que el que prengui possessió sigui el que ha guanyat les eleccions, no? Doncs si les ha guanyat el Salvador Illa, lo natural hagués estat que fos l'Illa el president, però la llei electoral és com és, la llei del president és com és i, per tant, cap problema en assumir aquest nomenament del president.
Què n'espera d'aquest nou govern?
Jo separaria el que espero i el que desitjo. Espero no massa cosa, perquè tal com ha anat els darrers 2-3 mesos, es fa pensar que no hi haurà massa recorregut o almenys no serà gaire còmode, no?, per ningú. El que desitjo és que hi tingui molt d'encert i molta sort, perquè de la sort i de l'encert del govern depèn la sort i el futur del país. Per tant, si la política educativa no és adequada, no patirà el conseller, patirà la gent que va a l'escola. Si la gestió de les residències no és acurada, qui patirà no serà el conseller, serà els usuaris. I, per tant, desitjo encert, no?, perquè el país tingui estabilitat i futur, però crec que serà molt complicat.
Salvador ja ha anunciat que el cordó sanitari o el veto, com dèiem, doncs, contra el PCC no té precedents a Europa. De fet, contrastaria amb molts pactes que hi ha al món local a Catalunya, on el PCC arriba a acords amb Esquerra o també amb Junts per Catalunya. Un bon exemple d'això és la pròpia Mancomunitat Penedès-Garraf, de la qual vostè va ser vicepresident.
Sí, sí, va ser vicepresident i, home, el que tinc al record és una bona feina i una bona entesa amb d'altres grups polítics. I ara, un cordó sanitari jo no crec que sigui ninguna cosa que s'hagi de posar damunt de la taula d'una manera seriosa. No es pot entendre que un partit que tingui 400.000 vots se li hagi de ficar un racó i un altre partit que també té 400.000 vots pugui estar molt cerca, molt a prop de decidir el president de la Generalitat.
Bé, sens dubte una de les principals preocupacions del ciutadà, de la ciutadania, té a veure amb la reactivació econòmica, no? Masses empreses tenen dificultats o inclús es veuen advocades al tancament, com en aquest cas és un cas que li ha tocat de prop, que és el cas de la Robert Bosch, de Castellet i la Gornal. Quin paper creu que ha de jugar el govern català en situacions com la d'aquesta empresa, per exemple?
La Generalitat penso que ha de fer, tenir un full de ruta, tenir una idea clara de quin és el país que volem i apostar. En aquest cas, Robert Bosch va ser resultat d'una decisió empresarial, però el govern ha d'estar en aquest moment en la taula de reindustrialització del Penedès tothom té ganes de que es facin coses, però la presència del govern és fonamental. I per tant, decidir quin és el model de territori que volem i quin ha d'estar el recolzament del país. No?
I més enllà de partits, creu que des del Penedès es pot compartir una agenda comuna de reptes per plantejar el govern i deixar així quins creu que haurien de ser?
Jo, una mica el que deia abans, per més que no vulguem entendre-ho, el Penedès és un país de servei industrialitzat i, per tant, s'ha de tenir una idea de país en la que el desenvolupament i la feina siguin l'eix primordial, no? O temes molt concrets, el que penso que fa uns dies parlàveu aquí de les plantes solars fotovoltaiques. Doncs hem de decidir si les necessitem, si el futur està ahí i com ho hem de fer. Però hem d'escoltar el territori, no ha de ser que des de Barcelona ens diguin s'han de posar aquí, sinó que s'ha d'escoltar al Consell Comarcal, al Consell d'Alcaldes i arribar a una entesa, no?
Ja que el tenim aquí, i per primer cop que el tenim aquí, parlem una mica de Castellet i a la Gornal, també, un municipi gran, encara que no sembli, és un municipi que abarca doncs, molt de territori, i a nivell turístic, que està destacant darrerament.
Bueno, estem intentant posar-ho al mapa, no? És a dir, estem fent alguna actuació d'una manera molt, molt concreta al mateix Castellet i al llarg del riu Foix estem treballant en una escola de natura a tocar de l'aigua del pantà. Hem aconseguit comprar la finca de Lourdes, que és un lloc emblemàtic, molt conegut per la gent del Garraf i de Vilanova, i estem treballant i pensem que és una possibilitat que té Castellet i hem d'intentar desenvolupar-la.
I un castell preciós, que per qui no el coneixi...
Vull dir... Home, el castell és molt maco, és d'una entitat privada, com és la Fundació Abertis, es pot visitar una vegada o dos al mes amb visita concertada, però més enllà de no només el castell, crec que hi ha altres indrets interessants per veure, i el Parc del Foix, no? El parc sí que té un atractiu molt especial.
Mm-hmm. Pel que fa a aquesta nova normalitat que s'hi ha de la Gornal, com s'està vivint aquesta tornada doncs, una mica a la normalitat?
Home, malauradament he sofert com tothom, no? I ara el que demanem és una mica de tranquil·litat, perquè el que tenim aquests dies és una arribada molt important de visitants, no? I això pot produir en algun moment una certa aglomeració, però ho vivim amb, com ho diria, amb preocupació però sense angoixa, no?
I quina valoració ens faria d'aquest servei Bon Dia de cara a la gent gran?
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. El servei està pensat en donar una mica de suport a gent que hi és sola a casa, que pot tenir algun problema que sense ser-hi massa important pot produir un cert neguit, no? Doncs que una persona et truqui al matí i et diga com et trobes avui, penso que dona més del que es pot suposar amb no només una salutació, no? Perquè pot explicar si té algun problema, si és gran o si és petit, si té alguna necessitat que es pugui resoldre, no? De moment estem contents.
I pel que fa a aquests dos primers anys de legislatura, tot i que em porta uns quants, no?, a davant, però aquests dos primers anys, doncs, com s'han viscut?
Home, bueno, déu-n'hi-do, perquè des del 99 hem tingut majoria absoluta fins a aquest mandat, i aquest mandat estem en minoria, i hi ha quatre grups a l'Ajuntament, però encara governant en minoria, jo diria que gairebé el 80-85% dels acords que arriben a ple s'aproven per unanimitat. I per tant, d'una idea del que el que proposem, o proposa qualsevol grup, en gairebé mai és una qüestió sectària o de política de partit, sinó que el focus està sobre de l'Ajuntament. Per tant, contents.
A l'Estat tants anys, pràcticament 22 anys al davant, jo no sé si és que la gent ja està més pel alcalde, pel nom, per Miguel Delgado, o pel partit, perquè potser si es presentés per una altra partida, potser també guanyaria, no sé què li sembla això.
Jo penso que no, el que pensa que guanya per si mateix està equivocat. El pes del partit és molt important, i sense el recolzament del partit no es pot fer tanta cosa. Jo agraeixo aquesta suposició de que amb qualsevol partit guanyaria, però crec que no, crec que és el partit el que dona suport, el que dona formació, informació, relacions, tot això per poder estar a un ajuntament que, com és el nostre, és molt important.
I ja per acabar, perquè ara d'aquí dos minuts tenim les notícies, Festa Major, què farem aquest any?
Ahir vam fer una reunió amb les entitats que organitzen Festa Major, perquè a Castellet, com són 12 nuclis, la Festa Major, cada nucli la fa i hi ha una entitat que... I ahir el que vam arribar és que, sense fer bestieses, cadascú decideix si fa o no fa, quin format, amb quina assistència. L'Ajuntament farà el mateix recolzament que en temps normals, com fa en 2, 3 o 5 anys, i ahir el que vam veure és que gairebé la meitat no farà res i l'altra meitat farà activitats petites o en petit format. Per tant, anem engegant per l'any que ve.
Doncs aquí aquesta primera part de la roda política que avui dediquem a la investidura amb Josep Maria Riba, Josep Maria Llasat i Miguel Delgado. I ara ens n'anem fins a les notícies de les 10, butlletí, una breu pausa i seguirem amb aquesta segona part de la roda política on entrarem ja en tertúlia. The music flows through my veins. It's taking over me, it's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.